Ahir es va estrenar a TV3 a una hora... Jo crec que tard, però vaja, ja és un debat que no obrirem, eh? Aquí, el tema dels prime times i aquestes històries, perquè eren quarts de 12, però en qualsevol cas s'estrenava un nou programa, un programa dirigit per Albert Om, presentat també per Albert Om o codirigit per Albert Om. El programa és Una altra història, que d'alguna manera explica o vol explicar la història dels 100 darrers anys de Catalunya a partir de 100 objectes i de 100 històries personals. Ha tingut bona acollida d'espectacles, perquè el share ha estat d'un 17% aproximadament, que són unes bones dades per una estrena. Veurem si s'aguanta, tot i que tot fa pensar que sí, perquè les crítiques avui han estat molt bones, però en parlem avui perquè si vostès van veure el programa, haurien descobrir que hi havia una sitgetana, una cara coneguda, aquí Sitges, que en forma part d'aquest equip, i avui parlem amb ella d'una altra història.
Gerard, gràcies. Escolta'm, aquest tractor va estar aquí mateix un dia molt especial.
Sí, el 3 d'octubre del 2017.
Imagina't. Després m'ho expliques, eh?
Vinga.
Merci. Després. Avui som al monestir de Santes Creus, amb moltes ganes d'escoltar les històries que hi ha darrere de tots aquests objectes que ens ha portat aquesta gent. Gràcies per haver vingut avui. Des de casa, si teniu tresors amagats, és el moment de treure'ls. Podeu anar al nostre arxiu digital i els pengeu allà. El Xavier Carmeniu, l'Alba Gràcia i la Caral Soler són els historiadors que faran el filtre i aplicaran el rigor històric per decidir quins d'aquests objectes formaran part de la gran exposició al Museu d'Història de Catalunya. Només n'hi haurà 100. Comencem.
Pere Manel, d'on veniu i què ens heu portat?
Venim de l'Ametlla de Mar i us hem portat una brúixola i una carta de navegació.
Fantàstic. Mm. La podem veure? Sí?
La brúixola.
Uau, quina meravella.
És antiga, de les primeres embarcacions.
Ens pots explicar com funciona aquesta brúixola? Tot i que tothom ha tingut, no?, una a les mans, però aquesta és especial.
Les brúixoles sempre marquen l'honor, tenen aquesta gràcia, no?
Tenim aquí, no?, que està més marcat.
Sí, aquest símbol d'aquí és l'honor. I llavors em va situat sempre en direcció a la proa de la barca i sempre vas veient si gires, si la barca gira, això gira.
Per què arriba a vosaltres aquest objecte?
Per una part, doncs, la nostra tradició pesquera que tenim, de fet, el Manel i jo som cinquena generació de pescadors a la Milla de Mar.
Ja la senten, eh? És l'Alba Gràcia, la nostra Alba Gràcia, la sitgetana Alba Gràcia, una dona tot terreny, eh? I ara, mira, m'ha fet gràcia perquè el seu perfil de Twitter diu que de petita volia ser Lara Croft. Lara Croft, com saben, és aquest personatge de Tomb Raider, aquesta dona intel·ligent, atlètica, no? Una dona, diguem que un personatge femení poc estereotipat, no? Però una dona molt tot terreny. Jo penso que va pel bon camí per ser Lara Croft, perquè a banda de ser historiadora, és directora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, cap de producció del Festival Internacional de Cinema Fantàstic. Ara també una historiadora mediàtica participant en aquest programa de TV3, Una altra història. Alba Gràcia, molt bon dia.
Bon dia, Carola.
Què tal l'endemà de l'estrena d'Una altra història?
No sé si arribaré a ser Lara Croft, però estic satisfeta de moment d'aquest bagatge que m'ha portat fins a aquest programa, no? Vull dir, fa 5 mesos, no m'hagués imaginat mai ahir ser part de l'equip que s'estrenava amb Una altra història.
Un programa que, com dèiem, avui ha tingut molt bona rebuda de públic, bona rebuda de moment de la crítica. Ara en parlarem, però explica'ns com va anar? És a dir, com vas arribar? Com van arribar ells a tu? O com vas arribar tu a ells? No? De quina manera has acabat aquí a una altra història?
Com a historiadora haig de dir que les casualitats no existeixen, no? O passen a ser causalitats, i amb la productora al Terrat, no? Buscant historiadores que tinguessin un perfil de divulgació, de comunicació, no? I d'aquesta proximitat i fugint de la coordenada més academicista, doncs em van trobar en un clip, en una col·laboració que vaig fer al Tot es mou, parlant òbviament de la malvasia. I doncs van veure les meves imatges, van creure que podria ser una opció i em van trucar d'un dia per l'altre, no t'enganyaré, per fer un càsting, que jo pensava, jo, un càsting d'aquí 4 dies, perquè a més els timings a la tele, si una cosa he après és que a la tele els timings són molt ajustats, i bueno, parlant-ho a casa, parlant òbviament també a la feina, no? Dic, bueno, doncs anem a provar el càsting. No perdo res en anar un dia a Barcelona al Terrat i provar què és fer, doncs, un càsting de divulgació històrica o d'història en clau divulgació, no? I el càsting ho vaig passar molt bé. Carola, vaig disfrutar, vaig connectar de seguida amb les dues redactores que es feien passar, no?, per dues possibles entrevistades, i amb un objecte sobre la taula que havíem d'estirar el fil. I com que anàvem 0 expectatives i vaig tenir poc temps per preparar-m'ho, jo suposo que aquesta manera desenfadada de parlar, no?, i de connectar amb el que tenia davant, doncs va anar bé, i em van trucar al cap darrer 3 o 4 dies més i em van dir, escolta, que si vols estàs dins. I clar, desmunta els pròxims 2 mesos per encabir un rodatge d'aquest estil.
Clar, perquè és això, el programa òbviament no és un programa en directe, és un programa enregistrat. Això es va enregistrar en 2 mesos durant l'estiu?
Maig i juny.
Maig i juny. Per tant, van ser 2 mesos intensos,
bastant,
eh?
Amb
perquè
dues feines... Perquè
estem parlant de 100 objectes, no? I per tant, 100 entrevistes, no?, amb tot el que això comporta.
Les entrevistes ens les dividim, no? L'equip de redacció adjudica els objectes amb l'equip d'historiadors i amb l'estrella, no?, aquest líder que tenim en aquest equip, que és l'Albert Tom, que no falta presentació, no?, perquè...
Que és un gran líder, o com a mínim... Oi? Sí? Ho confirmem, no? És un gran líder.
Tant davant com darrere la pantalla, eh? Vull dir, sempre el teníem propet, en el Xavier Carmeniu com jo, que érem els historiadors, no?, que hem de fer les entrevistes, el teníem allà al costat per indicar-nos, per ajudar-nos, sempre és molt proper, és molt rialler, i escoltar-lo en directe fent aquelles entrevistes, Carola, és que és com un màster accelerat del que significa fer entrevistes, no?, i fer que les emocions i les històries siguin protagonistes a partir d'iguals. Vull dir, he estat molt, molt, molt afortunada de poder treballar colze a colze amb l'Alberto.
Explica'ns, perquè clar, el programa que vam veure ahir en aquesta estrena surten, doncs, entenc que fragments d'aquestes entrevistes, però m'imagino que amb cada una d'elles us hi vau estar bastant més estona de la que vam poder veure ahir, no? Que aquí hi ha també una feina després de postproducció, no?
Exacte.
Explica'ns com anar això i com també entenc que com a historiadora, no?, has gaudit conversant amb totes aquestes persones sobre aquests objectes que expliquen tantes coses de la nostra història, no?
Clar, com que el timing és tan ràpid, nosaltres quan entrem al programa no tenim molt clar quin és el nostre paper i què s'espera de nosaltres, i a mesura que va avançant ho entenem, perquè no és un programa d'història, és un programa d'històries humanes, patrimoni familiar, que acaba sent patrimoni nacional, i que la nostra feina és estirar del fil per poder explicar a l'audiència de la millor manera possible per què aquell objecte parla de la història dels catalans i de les catalanes, no? Aleshores, clar, quan això ho acabem d'entendre, potser hi han passat 2 programes, perquè a nosaltres se'ns pica la porta com a historiadors, i tant el Xavier com jo estem acostumats a parlar a una audiència més acadèmica, no?, intentant portar un valor en el contingut, unes referències històriques, exemples, processos, i aquestes entrevistes no van d'això. Aquestes entrevistes van de que hi ha un objecte que té una història humana que és pell, que és ventresca, no?, i que és aquestes patriarcats, i és emoció, no?, i per tant dins d'aquest rovell també hi ha un embolcall, hi ha una carcassa que òbviament és un procés històric, és una fita que tots ens sentim representats o que hem escoltat, i aquí està la nostra feina. Aleshores, clar, quan rebem des de redacció, no?, l'equip de redacció ha fet una feinada de triar 15 objectes d'entre els 3.000.
Clar, és que compte que ens segueixen demanant, eh?, perquè tot apunta que hi haurà nova temporada, però
sí.
Clar, sent aquesta tria, la feina de triar, deuen haver embogit.
Clar, a nosaltres ja ens arriba l'objecte més o menys, no?, triat, i nosaltres la nostra feina és en el directe acabar de decidir si aquell objecte, que és una responsabilitat enorme...
Perquè la tria la feu Diguem que realment l'Albert i vosaltres dos, els historiadors...
Hi ha un pacte en el directe perquè les històries que es desenvolupen en l'entrevista acaben de decidir, no? I acaben de fer el pes de si aquell objecte passa o no a l'exposició final que tindrà lloc al gener. Però, òbviament, hi ha una feina prèvia que tu ja apuntes de que, ostres, aquesta història, aquest objecte, la manera que podem transportar i fer aquest zoom out, no?, amb tots els catalans i catalanes, això ja ho veus.
És que, a més, és el clar exemple aquest programa de que allò local explica allò global, no?
Exacte, la microhistòria.
Exacte, la particularitat, no?, explica una experiència global i no sé si també d'alguna manera, és a dir, si fins a quin punt us havien, deies, perquè teníem com molta llibertat, ho vam anar aprenent a mesura que anàvem enregistrant, no? Amb quines directrius us arribeu vosaltres allà a enregistrar, què us diu o què us explica l'Albert Om, no?, que al final és el periodista el que realment entenc que sap, sobretot d'entrevista, no?, i d'aquestes converses, que a més té aquest estil tan característic, els que som fans, m'hi declaro, fan absoluta, doncs el de seguida el percebem, no? I no sé si també ell us marca, us dona directrius, us ajuda, es diu...
Sí, que clar, tu saps, Carola, cada dia fas entrevistes, no? És molt important el clima, aquí ara mateix nosaltres estem soles, hi ha un vidre que ens separa, no?, del tècnic, d'en Jordi, però... Allà hi havia més de 20 persones al teu voltant, les llums, si han vist les imatges, no? Sí. Els que ens estan escoltant, hi ha unes imatges de dron que es veuen les sales, hi ha una postproducció d'àudio, de llum, una imatge, tota una tretzo que aleshores fa que crea aquest clima per explicar bé la història.
És que heu de crear una bombolla, no?
Totalment.
Dins en aquest ambient de càmeres, de grues, de persones que van i venen, etc.
I quan no ho has fet mai. Clar, és que jo el primer dia...
Ha estat
que
el més difícil, buf, això?
Sí, sobretot desmodular la part històrica i entrar la part d'entrevistadora i d'història humana. Per mi això ha sigut el clic més difícil. Més enllà de que reps la fitxa de l'objecte amb molt pocs dies d'antelació, t'has de preparar un context, has de pensar també quina mena de tancament faràs d'aquella entrevista, perquè l'entrevistat està a les teves mans. I tu no has entrevistat mai des d'aquest estil, amb aquesta rigorositat, intentant aportar... Al meu cap anava a mi, les entrevistes.
Entrevistes n'havies fet mai, Alba? Perquè
jo crec que no.
Comunicadora sí que ho ets, no? Ets divulgadora, tens aquesta part, no?, més o menys desenvolupada ja, i sobretot amb el tema de malvasia, de parlar en públic, d'explicar coses, però aquesta entrevista del tu a tu, del tet a tet...
Jo crec,
un
Carola,
punt íntim, gairebé.
Intentant pensar no, de memòria, jo crec que no ho havia fet mai. I va ser difícil, perquè a més, clar, vols que l'entrevistat es llueixi, però també vols fer bé la teva feina, o sigui, el meu cap és el que et deia, anava a mil durant les entrevistes, però m'havia de mostrar tranquil·la, serena, o sigui, això ha sigut també un aprenentatge de 8 dies superintensos, acabava baldada a la nit. A més, molts dies havíem de gravar de dissabte a diumenge, estàvem tot el cap de setmana fora... Saps? Des de casa també ho han viscut molt intens, no?
Ahir vau veure-ho amb l'equip?
Hi havia una citació a Barcelona per veure-ho amb l'equip.
O en tot cas us vau xatejar?
Bueno, el WhatsApp anava a mil. Jo, com que estic en plena arrencada de la setmana de la malvasia, no vaig poder anar a Barcelona, però sí que estàvem, i aquest matí a primera hora la directora del programa
ja ens ha dit... I què? Quin ambient? Què respirava en aquest xat? Hi havia, no sé si emoció, satisfacció també per la feina. Ho havíeu vist? Vosaltres abans d'ahir havíeu vist el resultat?
Sí, a l'última gravació, que va ser a Solsona, quan estàvem sopant l'últim dia, no, ens vam fer un passe d'un programa que ja teníem més o menys amb la postproducció ja feta, i ens ho van ensenyar. Vaig plorar, Carola, de veritat. Quan em vaig veure, perquè a més era una pantalla de 65
enorme.
Polzades...
I et vas veure allà?
Ostres, no, també de tota la intensitat, eh? I de la feina feta i veure també... Clar, jo vaig haver de sacrificar la meva vida... privada, personal, no vaig poder anar a un casament d'una de les meves millors amigues, no vaig poder anar a Mont Embassy a un festival de malvasia que ens havien convidat, pel que significa anar a Mont Embassy, no?, com aquest bressol de la malvasia. Clar, jo vaig fer molts sacrificis i veure't en pantalla, clar, sobretot em vaig... Ara et riuràs, però em vaig posar a plorar quan vaig veure el Cairon.
Clar, però és el teu nom.
Historiadora, vaig dir, això va en sèrio quan vaig veure el Cairon, no? I realment m'emporto un aprenentatge. He conegut l'altra cara de la moneda de què significa una producció cinematogràfica. No,
audiovisual.
Encara tinc el xip del cine. Audiovisual, de primer nivell, i a casa nostra, amb la televisió pública, amb una de les productores de referència, no només de Catalunya, sinó d'Espanya, que és el Terrat, i només puc fer que donar les gràcies.
La veritat és que el resultat, vaja, ja ho veuran vostès si no ho han vist, perquè està òbviament penjat, perquè a més això serà cada setmana, no?
Serà
sempre
dijous.
Els dijous a quarts de 12 de la nit, tardet,
és molt tard.
L'hora és terrible, sort que ara tenim això de la carta, no? Sí. I ho pots recuperar en altres moments, perquè clar, els que, o els que matinen, o els que diguem que duem un dia a dia una mica atrafegat, o no som gaire nocturns, no? Aquella hora ens costa, però en tot cas veuran l'Alba Gràcia, no sé si... Alba, tota aquesta experiència, ahir ens va haver històries que ens van a molts doncs, captivar, no? I que ens van emocionar. Jo crec que l'emoció traspassava la pantalla, però en tots aquests 100 programes, i sense fer spoiler, que no el volem fer, no sé si hi ha o t'han quedat d'alguna manera marcats alguns objectes, algunes converses especialment, que dius, igual no les hem vist encara, però és que aquella em va arribar al cor, no?
Intentant sense fer spoiler, que així veuran el programa els que ens estan escoltant, però sí que hi ha 3-4 entrevistes que les tinc encara gravades a foc. Per exemple, doncs vaig entrevistar a un portador, no?, o a un ballador de la dansa de l'amor de la processó de Verges, que ens va portar el cas, que és prou impactant, no?, els cas que són una calavera. Vam estar parlant sobre el procediment de què significa ballar per entrar, què significa per un poble tan petit com Verges. Però clar, al final de l'entrevista li vaig preguntar que quin era el moment més especial que recorda ell dins del que és el context de la processó. I em va explicar, això les redactores no ho sabien, ningú ho sabia, i clar, el moment impactant per això va ser molt més, no, a potencial. Va explicar que enmig d'una processó de Verges el seu avi va morir. Clar, imagina't.
A flor de pell, no?
Es va posar a plorar, òbviament, jo vaig intentar aguantar el tipus com vaig poder, però jo també sóc una persona que de seguida em surten les llàgrimes i... Bueno, va ser molt, molt transparent, va ser molt natural i clar, per ell aquella processó va ser molt marcada.
Clar, Alba, i no sé fins a quin punt, és a dir, entenc que els objectes són importants, no? I de fet són gairebé els protagonistes, no? De tot plegat, però més enllà dels projectes també les persones que porten els projectes, no? I que entenc que potser hi ha objectes, i no sé si també us ha passat, no? Objectes que dius, bé, és un objecte que pot ser interessant, però... Qui ho explicava? Ho fa d'una manera que dius, és que clar, al final veus l'objecte infinitament més interessant per la persona, no?
Hi ha dos factors, no? Primer, la història que explica el projecte, no? Que, per exemple, vaig entrevistar un tricicle de fusta, que dius, vale, un tricicle de fusta, records d'infantesa, les arrels, no? Pot anar per aquí. I quan veus la història i li comences a estirar el fil és que aquella senyora havia tingut la polio. Per tant, el tricicle de fusta era la seva manera per... desplaçar-se. Però és que a part es va quedar sense pare, sense mare, i era la seva padrina, la seva àvia, perquè era de les Terres de Lleida, la que va estar cuidant aquesta nena, mira, és que encara m'emociono, va estar cuidant aquesta nena i la va portar a tots els hospitals de Barcelona per veure si realment tenia, no?, una solució. Aleshores, clar, això t'ho expliquen durant mitja hora, tres quarts, després a la tele veureu 3 minuts, però aquesta història, aquest tricicle, té aquesta potència perquè ja hi ha aquesta història. I l'altre factor és que la persona que t'explica això, clar, tu tens més facilitats per explicar-ho o no. Aleshores, aquells entrevistats que tenen una manera tan natural, tan dòcil, tan... fluida d'explicar la seva història, clar, aquella entrevista és que es multiplica.
Sí, sí, va ser el cas, per exemple, penso ahir, el de la Janina, no?
Exacte.
Aquesta noia que portava aquestes cartes, no?, que escrivia el besavi, no?, des de... va ser realment molt emocionant, no? I sobretot, i no sé si aquí també juga aquest factor, Anna, jo crec que en aquest cas, veure una noia tan jove... parlant, sí, no?, i explicant-nos la història d'unes cartes de feia tants anys que ni tan sols ella havia conegut el seu besavi, no? I dius, caram, com al final, és a dir, és, no sé, aquesta capacitat també de fer un programa, entenc, per tots els públics,
exacte,
no?
Exacte, que per això potser l'horari no quadra tant. No
quadra gens. No sé, és a dir, també això, no?, que al final és un programa que d'alguna manera té un punt nostàlgic, no?, però no és una nostàlgia...
Que renclona.
No, exacte. No? I no sé si també això us ho explicaven, us ho deien, sí. Si havien directrius en aquest sentit.
Exacte,
no?
O sigui, l'equip de redacció ja apuntava a que els entrevistats tinguessin un ventall de perfils, de tipologies d'accents de català, sí. També és superimportant.
Que ahir eren molt de la zona del Tarragonès, diguéssim, del sud. Exacte,
sí,
lo nord.
Clar, hem intentat que hi hagi representat la màxima territorialitat, però també la màxima ventall de col·lectius socials, no? I sobretot les edats. La Janina va dir que la sensibilitat que té acaba sent historiadora, aquesta noia ho està estudiant.
Ah, sí?
No? Degut a aquestes cartes, vull dir que també després de les càmeres aquesta sensibilitat seguia, no? I hi ha nens petits, òbviament hi ha gent, no?, adulta, hi ha gent molt gran, hi ha gent que ha vingut d'una residència també, ha sortit d'una residència per fer una entrevista. Per tant, jo crec que això, l'equip de redacció, només hem de fer que treure'ns el barret perquè ha fet una feinada i la idea és aquesta, que segueixen entrant objectes a la pàgina web i tots més interessants que els anteriors, no? Per tant, jo crec que, ostres, aquesta segona temporada, si finalment, doncs, cadena tira endavant, pinta bé. Fem una crida, no?
Vinga, home, fem-la.
A sitjatanes
perquè...
i sitjatans que tenen...
Clar, ara hem de preguntar... En aquests programes, amb aquests 100 objectes, algun sitjat, alguna sitjatana? No? Cap ni un?
De moment...
Doncs cap... fem la crida, perquè és que... No, a veure, és impossible. A Sitges, algú...
Oi, tant.
Estem convençudes, mira, que algú tindrà algun objecte?
Penso des de qualsevol estri de festa major, instrument, vestuari, fins al cartell de la Palma, per exemple, que jo l'he vist amb els meus propis ulls, no? Tot aquest... O carnaval, serà que no tenim elements de carnaval, objectes, no?, que ens expliquin com a comunitat, o una etiqueta de malvasia.
Oh. Clar, ara aquí ja ha fet la cunya publicitària, però és veritat perquè encara esteu, s'estan demanant objectes.
Sí.
Entenc que pensant en aquesta possible segona temporada.
No ho sabem.
És un per si de cas.
Exacte, o sigui, la pàgina web encara està activa, hi ha un formulari per pujar la història, la fitxa tècnica, la fotografia, i amb aquest volum de nous objectes doncs s'acabarà de valorar si realment una segona temporada té sentit. Però vaja, totes aquelles persones que guarden el per si de cas...
Entenc que, Alba, aquí no hi pots posar mà, És a dir, que ningú es pensi ara que, no. Com que sóc de Sitges i tinc una etiqueta de malvasia, segur que em trien. No, Alba, no.
No tinc tanta força. No tinc tanta força. El que passa que entenc que si arriba un objecte de Sitges, o una de dos, o me'l trauran per no eclipsar amb el sitgetanisme, perquè, clar, també, vull dir, a fora pantalla i a dins de pantalla ja veureu, Sitges apareix 3 o 4 vegades. Clar, no, he entrevistat... a un representant del Carnaval de Solsona, per tant...
Vas haver de fer referència.
Apareix. I tot el que és el món del vi, quan apareixia un objecte, tant d'etnografia, vitivinicultura, apareixia a la meva taula. Per tant, aquí la malvasia sempre he intentat, no?, escombrar cap a casa.
Hem vist aquest primer programa. Quants programes en total?
Queden 7 més, són 8 programes en total i cada programa
fins
és...
Fins al gener, més o menys, oi? Si no tinc mal entès.
No recordo el calendari.
Diria que fins al gener,
sí, exacte. El que sabem segur és que al gener s'inaugura l'exposició al Museu Nacional de Catalunya.
No, amb això, és que compte, perquè és que això traspassa el fet televisiu, diguem. És a dir, més enllà de ser... un programa de televisió, un programa d'entreteniment, que jo crec que és el gran què, que o sigui, al final és un programa fet per una productora, per un mitjà públic, que se centra en l'entreteniment, que és allò que està una mica com abandonat en els mitjans, no? I jo penso que és tan necessari, però que és que això ja traspassa el tema televisiu i passarà a formar part a ser una exposició, vaja, exacte, al Museu Nacional de Catalunya,
sí.
Poca broma,
No, és que per això, que totes aquelles persones que havien guardat aquell objecte i que els nets, els fills deien, per favor, papa, tira això,
exacte.
Ara aquell objecte acabarà al Museu Nacional de Catalunya, o sigui...
Que aquell pare o aquella mare li dirà tota la vida al seu fill i la filla, ho veus com ho tenia
sí,
que haver guardat, no?
Exacte. No, i la exposició, doncs el que vol és anar més enllà, no?, del programa i que la gent pugui visitar-la. Hi ha molts objectes a l'exposició que no ens han donat temps de mostrar-los, per tant, és una exposició molt més completa i que realment és aquest format...
És a dir, l'exposició inclourà objectes que no veurem en el programa.
Exacte. I aleshores hi ha aquesta representativitat i òbviament hi haurà un discurs explicatiu, no? I que doncs, ja, quan tinguem més novetats d'aquesta exposició
les
farem arribar.
I tu com a historiadora podràs participar o estàs participant o has participat d'aquesta exposició?
Amb la tria dels objectes, sí, i després a mesura que anem anem avançant amb la preproducció d'aquesta expo, veurem també quin és el nostre paper. Sí,
que l'exposició entenc que serà continu el programa, eh? És a dir, un cop acabi el programa, arrencarà
l'exposició.
I veurem si serà, d'altra banda, prèvia a aquesta segona temporada, que ja veurem si arriba. Tot això ve d'un format irlandès, The Nature Treasures, no? Que funciona, que funciona molt bé també a altres països. També incorporaven l'exposició, aquest format, o no?
L'exposició a València, també, a la televisió pública Punt. De fet, aquest dissabte van estrenar la tercera temporada a València, també és el mateix format, és la Carolina Ferrer, és
la presentadora,
sí. No? Entrevistadora de capçalera, i després té tot un seguit d'historiadors o especialistes en segons quines temàtiques que també fan les entrevistes.
I ells també han fet exposició, també. Per tant, d'alguna manera ja, diguem, és un format... El que passa que ja ho saben, que de vegades té èxit en un territori i a l'altre després no funciona. És a dir, aquestes coses passen, tot i que, el que dèiem, el share d'ahir va ser molt bo, és veritat que l'estrena sempre acostuma a anar molt bé, després cal veure, però entenc que les sensacions, no, els inputs que heu rebut l'equip són bons, són satisfactoris, bons. No? Esteu contents, vaja.
Sí, tot i que l'expectativa segurament no era tan alta, però ja apuntava cap aquí perquè, clar, l'Albert Tom doncs és un cap de cartell molt important, i a més és la tornada de l'Albert Tom a TV3.
Clar, i Alba, escolta'm, tu entenc que mai a la vida t'haguessis imaginat que faries un programa a TV3, a Televisió Pública Catalana, amb l'Albert Tom, amb algú, diguem, d'alguna manera ja de renom, en aquest món del periodisme.
Que a més era curiós, perquè...
És a dir, la teva estrena no està mal,
No, 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 gens ni mica. I a més era curiós perquè, clar, quan teníem aquests moments més desenfadats, no?, en la producció i les gravacions, jo sóc la més jove de tot l'equip.
L'equip.
I clar, quan es començaven a treure anècdotes, perquè és curiós, perquè les dues directores del programa,
sí,
l'Alba, no?, Hidalgo i la Vanessa...
Formaven part del terrat quan va començar l'Albert, sí, sí.
I eren elles les que visualitzaven les hores, sí, no?, de televisió per Malalts de Tele amb l'Albert. Aleshores, clar, hi havia una complicitat en aquelles taules, però clar, jo a Malalts de Tele tenia 3, 4, 5 anys, 6, és que ara no puc... No, però era encara una nena, no?, i aleshores... I aquest també joc generacional, o sigui, sempre, no?, jugàvem amb el millennial, no?, l'altre historiador és més de la generació Z, aleshores, bueno, hem fet, tot i que molt poc temps, no?, i molt intens, doncs òbviament hi ha hagut una connexió amb tot l'equip, i clar, jo no m'ho hagués imaginat mai, però és que no...
Escolta, després d'haver gravat aquest programa, enregistrat aquest programa, ara et fa més cosa llançar? És a dir... No sé si l'experiència fa que dius, això, mira, aquella cosa que dius, va, anem a fer neteja a casa, no? Mira, això no ho llançaré per si de cas.
Jo sóc de les que no vull llançar res, En canvi, el meu company, el Carles, sempre vol ordenar-ho i llançar-ho tot. Però no, a casa, per exemple, tenim un exemple, a casa la meva àvia, no?, aquí a la plaça de l'Ajuntament, encara tenim uns balancins que venen de Cuba, de quan el meu besavi, no?, se'n va anar cap allà a fer les Amèriques, el meu avi va néixer a Cuba i aquests valencins van tornar. Clar, aquest és un clar exemple de que encara estan allà i pobre del que el toqui, no?, aquests valencins. I amb això, mil exemples més.
Estem aquí ara com fomentant el síndrome de Diògenes. Sí. No es tracta d'això, eh? No, és a dir, no cal guardar-ho, és a dir, amb criteri, no?
Clar, no, i a més ara els objectes parlen molt.
Però
és
una mica antivirus Marie Kondo, això, eh? Exacte. Perquè clar, vam tenir com aquella falera d'hem de netejar, ens hem de desfer de tot allò que no tenim a casa. Compte!
Bueno, perquè la societat també, o sigui, els pisos són més petits, no? Ara també, per exemple, el telèfon mòbil, quants objectes abans eren el que ara tenim dins d'aquest dispositiu? Clar, abans hi havia molts més objectes que teníem menys, o sigui, duraven més els objectes, per tant hi havia més càrrega emocional.
Clar, el que passa que ara el que guardem són imatges, i justament probablement un dels valors del programa és que no es basa en cap imatge, és a dir, és l'objecte tota l'estona. Abans m'ho explicaves, no?, fora de micro, no hi ha fotografies dels objectes, eh?
Clar, la fotografia és un element, és una font històrica o visual, no?, que en el fons ja pots carregar una història, hi ha unes persones, hi ha un paisatge, hi ha un moment històric, però la redacció i el programa va pensar que no, que les fotografies acompanyaven l'objecte, o sigui, és l'objecte amb el seu volum, amb la seva textura, amb la seva, no, visualització, el que ens ha de parlar de la història de la família, de la persona que estem entrevistant.
És l'objecte i la història, no?, que l'acompanya a l'objecte, que sempre al final és una història personal i que al final això és el que transmet, no?, i el que probablement traspassa la pantalla, no?, la història personal i aquell vincle, aquella emoció.
I homenatges, també. Mm. O sigui, ens hem trobat en molts casos que els entrevistats, a través de fer aquesta entrevista, estan homenatjant de la persona que parla aquell objecte. Pares, avis, no? I guardar-ho tants anys, ja, ells d'alguna manera era no acomiadar-se d'aquest ser estimat. I fer aquesta entrevista davant de tot Catalunya és un gran homenatge i veus l'orgull d'aquestes famílies o d'aquestes persones.
I fer-ho també amb aquest estil tan propi d'Albert Om, que jo crec que l'Alba d'alguna manera també l'ha heretat o l'està heretant, que és permetre que transitin les emocions sense posar el dit a la nafra, sense ensenyar-se, però que transitin les emocions, que això jo crec que traspassa la pantalla i al final és que moltes vegades no, ens acaba atrapant, no?, davant del programa. Alba, moltíssimes gràcies per la visita. Enhorabona.
Gràcies.
Ens vas agradar molt. Seguirem el programa i... Això, animin-se, eh?
Sí, que no tiris res ningú.
No tireu res i entreu al web i, escolta, mai se sap si hi ha una segona temporada, que tot fa pensar, esperem que així sigui, doncs a veure si trobem algun sitjat, alguna sitjat, algun objecte de Sitges a la pantalla. Gràcies, Alba.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.